A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
El dia, amb Marta Grau.
Tercera hora de programa. Continuem al dia. Si just vos incorporau tot d'una, heu de saber que sempre a les 11 recuperam el tema que tant ens ha cridat atenció a les 9 i que sol ser el tema que nosaltres hem batiat com el de què parla tothom. És evident que parlen de moltes altres coses, però el manco triam que a nosaltres mos crida més l'atenció. Volem explicar-vos que l'actor Orlando Bloom i la model Luisa Lemmel són de visita a Mallorca.
Mallorca continua sent una de les grans destinacions de les celebritats aquest estiu. El darrer a arribar ha estat l'actor britànic Orlando Bloom, conegut pels seus papers al Senyor dels Anells i també a pel·lícules com Pirates del Carib. Bloom ha aterrat a l'aeroport de Palma en un vol privat acompanyat de la seva nova parella, la model suïssa Luisa Lemmel, amb qui manté una relació des de fa uns mesos després de la ruptura amb la cantant Katy Perry, ara enamorada, ho comentàvem abans, de l'expresident del Canadà, Justin Trudeau, amb qui l'han fotografiat a les platges de Saint-Tropez. Però tornant a casa, segons publica el diari Última Hora, en Julián Aguirre diu que la parella s'ha desplaçat fins al port de Solla per embarcar el Rising Sun, un dels megallots més espectaculars del món, propietat del magnat nord-americà David Geffen, que els ha convidat a passar uns dies navegant per la costa mallorquina, com així va fer la setmana passada en Jennifer Aniston, Courtney Cox i Pedro Pascal, entre d'altres. Perquè és un vaixell que també ha vengut Oprah Winfrey, alguna de la matriarca de Setgener, és a dir, en aquesta barca, dir-li barca m'apareix un insult, en aquest megallot, que ara semblava que deia Magaluf, megallot, no, és un megallot, hi ha anat un munt de gent. És que és complicada la fonètica d'aquesta paraula.
I tant que sí.
Megallot.
Megallot.
Perquè, clar, has de fer sa oberta i és una paraulota complicada de gestionar. L'actor de 49 anys inicia així unes vacances a Mallorca en plena nova etapa sentimental. Varen arribar a Son Joan, varen voler ser discrets i sobretot en Orlando Bloom se va sorprendre des desplegament que se va muntar per evitar que li fessin fotos. Luisa Lemmel, aquesta jove, té 28 anys, és una model suïssa que ha fet feina a campanyes internacionals com per exemple Calvin Klein i en qui ja havien estat vistos aquest estiu durant unes vacances a Itàlia. Ell en té 28, ell en té 49, no sé per què, en aquests homes de Hollywood actors, a mesura que van creixent o se van fent grans, ells se queden amb una edat. Ja no avancen.
Jo crec que s'ha deixat contagiar per Leonardo DiCaprio. No
sé si s'ha deixat contagiar, però te dic una cosa, han de descobrir que la fruita madura també pot ser molt avellible i ben dolça. I no seguiré donant adjectius.
No té gens de fruita madura, aquesta model que compartim a pantalla i que just és una fotografia del nostre company Julián Aguirre, on ells estan gaudint d'aquests dies de vacances al mega iot. D'avui
tu me demanaves perquè havia triat aquest rema marinero de ses aquàries.
Ja, però ja he ordenat la meva mente.
No, escolta'm, i l'he triat perquè l'any 2016, no sé si has vist aquestes fotos, quan Orlando Bloom i Katy Perry sortien plegats a Sardenya, ell va fer nudisme i el varen poder veure nu.
Me'n recordo
a una taula de surf,
en un pa del surf, sí.
Exactament,
sí,
sí. On hi havia com a molt d'estics. en aquella... Hi havia massa estics en aquelles fotos. Oh, i se veien com a massa coses. I clar, jo deia, rema, rema, marinero, no fos cosa per de vora solla...
Però no m'havies contat això,
li pegues. Perquè m'he de guardar qualque cosa per les 11, per no
calcar... Ah, ara entenc que aquest rema, rema, marinero.
Claro,
per abans no de que parlem d'altres cançons que t'he triat, perquè a les 9 han tingut un debat, sobretot a les cançons de mariners...
No han tingut cap debat, estimada, han tingut una confusió. Que és diferent. Nosaltres no volem enganar Balears.
Que en Jaume Noguera ha trobat el Rising Sun. Fixa't, a través del radar, aquí tenim la costa nord, en concret la zona de Deià, la Foradada, me podeu corregir si no és així, però que just se troba aquí, me diuen que sí, els companys, se troba el Rising Sun. Fa 3 minuts que estava en aquest punt en concret, està de vora altres vaixells, com el 76, el Mimiti, el Griffon III, el Call of London, això deuen ser vaixells que, com hem dit abans, no van de Magarós, aquests vaixells no. En concret.
I està, que poden... està a prop de la costa, de... és a dir, està a prop de Bordea.
Sí, està a prop de Deià. De fet, ja 2 dies en aquesta zona, perquè la setmana passada estava, en concret, a la Foradada, just allà.
És que això és com, o sigui, una ciutat flotant, aquest mega iot, aquest Rising Sun.
Aquest Rising Sun és enorme, o sigui, és un vaixell que és, com tu dius, no? Pràcticament és una ciutat. Es va construir l'any 2004, o sigui que és un vaixell que ja té alguns anys, però és un... Home, que és a dir, no és nou, té 20 anys el vaixell, però...
Tampoc, no crec que estigui perquè el desballestin. Li deuen haver fet un manteniment. I més si és d'en David Geffen.
Però tinc la fitxa tècnica aquí, just sí. Quan compartim el radar surt la fitxa tècnica del vaixell, no? I t'ha d'anar.
Si una cosa t'agrada a tu són les fitxes tècniques.
139 metres d'eslora, o sigui, que és una barbaritat aquesta.
No, crec que té gimnat, si no vaig errat, té un parell de cuines, és a dir, és un vaixell que dona perquè puguin conviure-hi dues famílies megamilionàries gairebé sense haver-se de topar. És una petita ciutat
flotant. I du 11 dies a l'illa. O sigui, que sabem tot sobre aquest Rising Sun, que anirem seguint. Si vos trobeu per aquesta zona de la Foradada i veus un vaixell de supergrans dimensions, heu de saber que Pedro Pascal, Orlando Bloom i les seves parelles se troben en aquests moments allà.
No, Pedro Pascal ja no és.
Ah, ell ha partit. O sigui, que ara mateix només...
Pedro Pascal, Courtney Cox i Jennifer Aniston
eren.
Sí, jo crec que és com un condominio, això. En David Geffen, un condo, què diuen ells? En David Geffen el deu oferir per setmanes. La setmana passada tocaven els de Friends i en Pedro Pascal, que devia passar per allà, perquè potser va fer destre un capítol...
O sigui, que ara només poden confirmar Orlando Bloom.
Ara mateix només se pot confirmar Orlando Bloom i crec que és prestidigitador, sinotitzador, enamorat de Jennifer Aniston. Ja tampoc és per aquí.
Bé, van i venen, i sí. Segur que tindrem...
Qui mai se sap si és en David Geffen, que és l'amo.
Home, té 80, busques, has dit abans, no? 80 a pico anys, o sigui que... Bé, qui sap si se troba en el vaixell o no. Per cert, abans de donar o de saludar els nostres següents convidats, t'he fet la selecció, perquè tindríem, repassant, Rema, Rema, Marinero, que és la primera cançó que hem escoltat.
Que aquesta és de l'Aquario.
Exacte, que és la primera que hem triat. Però després tenim Háblame del mar, Marinero,
D'Ana Marisol.
Que aquesta sona així.
Marinero, háblame del mar, háblame.
Clar, és que això és un poema de l'Alberti. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Fantasia.
En la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes. Que las mueve el temporal.
Aquesta seria la segona cançó marinera i tu m'has dit, per què no
tenc
poses Rocío Jurado?
Exactament, que aquí que sí que seria
Amor Marinero.
Amor Marinero, i sona així.
Este pañuelo de seda,
caray,
me lo trajo un marinero.
Que és una meravella,
no? És preciosa.
Tot.
És preciosa.
Es punt 2.
Així que la cosa va d'Amor Marinero.
Es punt 2, que era explicar-te qui era David Geffen, si vols en parlar amb la propera vegada en Sorra i Cinc Sant.
Home, te diré que molt ràpidament, sí que diré una cosa, només per tenir l'excusa perfecta...
Perquè soni
la quarta cançó que tenim.
Ell és productor musical, teatral i cinematogràfic, et soci d'en Spielberg, entre d'altres. Va fer discos de Bob Dylan, Aerosmith, Cher, Neil Young, Peter Gabriel, Guns N' Roses i Nirvana.
Mare
va
de
fer
Déu.
El darrer disc d'en John Lennon i, entre d'altres, va descobrir els Eagles i va produir aquest Hotel California.
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place.
Preciosa.
Per tant, David Geffen, també membre
il·lustre... Que té més anys que un riu, hem dit abans, però que...
Membre il·lustre
per produir John Lennon.
Membre il·lustre de la comunitat LGTBIQ+, nord-americana. Per tant, encara que no sigui passar per que me toca, tu i a mi mos podria convidar, encara que sigui un cap de setmana...
No li direm que
en
no.
Aquest, en aquest vaixell.
Per gaudir d'uns dies als Rising Sun, que és el vaixell que hem compartit abans a pantalla, i on se troba Orlando Bloom i la seva parella. Però tenim moltes més qüestions que compartir amb vosaltres. Mireu, coneixem la història de dos mallorquins, Carlos Damiani i Juan Miguel Bisbal. Es troben, atenció, a Alaska, a l'espera de travessar el pas del nord-oest, una de les rutes marítimes més exigents i més perilloses del món.
L'objectiu d'aquesta expedició és travessar aquest corredor de l'oceà Àrtic i arribar a Groenlàndia abans que el gel torni a tancar el pas. El viatge es fa a bord del Diablés, un veler que combina l'expedició amb projectes d'investigació científica. En aquesta fase del recorregut també participen dos biòlegs encarregats d'estudiar la fauna de l'Àrtic. I des d'Alaska saludem en Carlos Damiana, oficial d'aquest vaixell. Carlos, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Encantats de saludar-te, i més amb aquest paisatge que mos mostres ara mateix en imatge.
Està bonica. Ara...
És molt complicat mantenir la connexió. Tenim algun petit problema. Carlos, ara ho estava explicant en Xisco, te veiem perfectament en un indret impressionant del nostre planeta. Conta-mos què és el que esteu fent en aquest moment. Escolta, a més si poden recuperar bé aquesta connexió.
Ara mateix estem... navegant cap a l'est i hem passat la barrera de llum i ens hem de donar prioritat perquè no ens agafi tres dies jo torno a tancar i és millor estar a l'altra banda que enmig de tot això.
Intentem connectar de nou amb ells. Si vos sembla, companys, el Manco, podem, no sé si evitar la videocall i fer directament una cridada telefònica. Jo vos deixo intentar millorar aquestes connexions per escoltar millor en Carlos en pocs minutets, si vos sembla, i així el Manco tenim més qualitat. Tu t'imagines el que és partir a Alaska? De sobte, una expedició d'aquestes característiques, és gent que, evidentment, no té gens de por, això per una banda, però les dificultats que te trobes, perquè, és vera, ara som a l'estiu, és evident que no són els mesos més durs per aquesta part del planeta, però has de tenir un esperit aventurer, no sé si tu tens esperit aventurer, si alguna vegada has dit, mira, me queda per recórrer, vull fer això abans de morir, no m'agradaria deixar de visitar X lloc, tirar-me en parapent...
Jo per això m'agraden tant les càmeres 4K, perquè mirant documentals te permet viure segons quines coses. Jo no vaig endarrer, a mi cerquem Europa. O cerquem a llocs civilitzats on hi hagi aigua corrent, on jo pugui trobar-me una maquineta per fer un cafè, etc. Jo haver d'anar a passar canúcies, com diria mo mare, no van jo. Però crec que hi ha una dada biogràfica que crec que estem obligats a compartir amb Balears.
Exactament.
I és que qui sí que ha viscut a Alaska,
sí,
i no que hagi cantat en Alaska, sinó que ha viscut en aquest indret del món, és la Marta Grau.
Exactament, però clar, no vaig fer cap tipus d'expedició perquè jo anava a l'escola, tenia 13 anys i no vaig poder fer una expedició d'aquesta magnitud, però sí el dia a dia del que és una ciutat com Anchorage. O sigui que sí, conec la zona en concret, però des d'un punt de vista ben diferent. Ja t'he dit que m'ha canviat la vida, l'experiència, sens dubte, perquè allà el temps passa d'una altra manera, és vera. Això de viure quasi tot el dia de vespre... pot deixar un poc tocat. No era tot el dia sencer, però sí moltíssimes hores de foscor, anar a l'escola en foscor, tornar també amb un poc de llum...
Te desmunto una mica el ritme circadià, perquè
evidentment
el teu cervell necessita una mica de claror, com per activar-se.
I tant, i tant. Hi ha llocs del planeta que jo crec que paga la pena visitar-los al Manco una vegada a la vida. Carlos Damiani, mos estaves explicant tot el que estaves fent en aquesta expedició, com sorgeix aquesta idea, conta-mos, si te podem escoltar millor ara.
Sideu va tenir un del barco i estem aprofitant per gent que coneix aquesta àrea o que vol conèixer-la com científics. I nosaltres som la tripulació que endum el barco d'altre i el mateix perquè és gel. Vàrem esperar com una setmana de Barrow, és el poble més serpentional dels Estats Units, i el gel allà és molt, molt difícil de passar. Només té una setmana, passat fa dos dies, i ara s'està tancant darrere nostre i estem fent tot el que podem.
Què preteneu aconseguir? Perquè hem explicat abans que combinau aquesta expedició amb projectes d'investigació científica. Has parlat de gel en concret i de les dificultats, però amb què vos agradaria aconseguir amb aquesta expedició científica?
L'idea és... aquest barco va partir de Cabos, de Mèxic, i els biòlegs a bord són mexicans i fan seguir totes les ballenes i totes les orques i tots els mals que pugen fins aquí i fan migracions. És una base de dades on poden reconèixer els individus, fan fotos i pugen aquestes fotos a una, com a una nube on digital, on una AI pot reconèixer si l'animal és el mateix que hi ha a Mèxic. I estem fent fotos tot el dia.
És difícil, la veritat, no? Una expedició d'aquestes característiques, has de tenir un tarannà especial, has de ser aventurer, com explicàvem abans, però també has de tenir una missió molt clara, no? Que és aconseguir, amb un projecte d'investigació científica d'aquesta envergadura, no? Extreure totes les conclusions i fer feina de valent per dur-les a terme, com ha estat el cas de Carlos Damiani, que mos escolta des de l'altre punt del planeta, amb aquesta expedició en concret. Dos mallorquins, Carlos Damiani, Juan Miguel Bisbal, que se troben a Alaska a l'espera de travessar el pas del nord-oest, una de les rutes marítimes més exigents i enmig d'aquesta ruta, perquè el veiem allà, al vaixell, ens ha pogut atendre i el manco hem pogut conversar un poc de manera entretallada, però sí que el manco hem pogut saludar en Carlos. Moltíssima sort, Carlos. Moltes gràcies. A la tornada vos esperam als estudis, val?
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
Igualment, per tu. Mira, ara estava mirant en Carlos, des del vaixell, des de l'altre costat del món. Com a vegades se veu tot tan diferent, la teva rutina, la teva preocupació, ara has deixat el tiquet de l'hora, no? Que si passes pena, que si t'han posat una multa, el teu dia a dia, les teves preocupacions habituals, no? I de sobte, te'n vas a l'altre costat del món, on el temps no passa, on veus animals, on tal vegada vius allunyat de les xarxes socials, de tot allò que te preocupa, que te bombardeja de manera diària. Mira'ls a tots tres aquí, aquesta expedició. Jo crec que paga la pena, no t'ho dic, que anem tots a l'Àrtic, per donar-nos compte de...
Ara tampoc l'haurien de saturar.
No.
L'Àrtic tampoc.
No, ni molt.
I que també haurien de ser conscients de que viatges com aquest has de tenir una preparació física i, sobretot, sí, unes condicions i uns coneixements, perquè, si no, el que vas és embossar. Perquè tu imagina que allà al mig passa qualque cosa, hi ha una emergència, un incident, i tu, al lloc de llum, el que dones és fum, perquè no fas res i de muntant de dur remolc.
Però fixa't que estava pensant en una cosa molt manco ambiciosa, no? Simplement el fet de, a vegades, partir a la natura, pujar al Puig Major, de sobte, no? Trobar-te en un lloc un poc més allunyat del que és la civilització del dia a dia, de la ciutats, quan te dones compte que res és tan important, no? De les teves preocupacions o com se viu tot de manera diferent. Fins aquí la reflexió. No tinc més.
Te veig molt zen avui de matí, Marta Garau.
Sí, sí.
Se nota que qualcú està a 24 hores de partida de vacances.
Deu ser això.
Estimats oients, dir, perquè estem aquí, que no saps si és na Marta o el Dalai Lama, i és perquè ella demà a les 12 vos dirà arrivederci Roma.
Exacte.
I tindrà una setmaneta d'esmarge.
Una setmaneta més, perquè aquí som un equip petit i, clar, encaixar totes les setmanes de tothom, ja sabeu que és una tasca un poc difícil i sí, les veiem un poc aixapades a vegades. 11:23.
Qui no s'ha mogut d'aquí, en tots els dies són jo.
Perquè t'esperes a traca final. Clar que sí, juntar 15 dies de cop.
Que t'agrada subratllar-ho, Marta Garau, que t'agrada.
Exactament. On partiries tu ara mateix, Xisco Nadal, abans de publicitat? On partiries? No on te'n vas de vacances, t'ho dic, on partiries?
A mi, a Alaska,
sí?
Anchorage,
sí?
Com has dit tu?
Anchorage.
M'agradaria molt.
Sí.
Passejar i tornar.
Et dic una cosa, jo no he tornat d'ençà fa 30 anys.
En Bernat mos posa de Ton Alaska.
Ai,
haurem de recuperar la sèrie per fer-nos il·lusió.
Exacte. Ha canviat molt la ciutat, eh?
Ah,
sí.
Okay.
Sí, és vera que no té
la vas vigilant per Google Maps,
sí,
cada tant.
Sí, no, és vera, és vera. Sí, sí, de tant en tant. I ha crescut moltíssim i ara mateix no té res a veure amb aquella ciutat fa 30 anys, ni molt manco. Així que no tens ninguna apunt més, no?, que compartir.
No, Roberts. Aniria de viatge a Roberts a passar un cap de setmana, que és un lloc que era meravellós de Mallorca. De vegades... La felicitat està en les petites coses, en els petits detalls, Marta Guerau.
Tu dius que estava jo
tipus
Dalai Lama, però tu no te quedes gens curt avui.
Jo sempre m'amimetits en qui m'apaga. I si tu avui estàs zen, doncs escolta.
Idò, namasté. 11 i 24 minuts, tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
I 26 minuts. Ja sabeu que sempre els dijous nosaltres solem parlar de sèries amb Joana Maroto, però com que la tenim de vacances, hem dit, anem a parlar en certa manera també de sèries, d'algunes sèries que han tingut moltíssima popularitat o de què van aquestes sèries que tenen tanta popularitat. Vos ho explica. A les xarxes socials hi ha milers de comptes que es dediquen a comentar-ne casos de true crime i que acumulen milions de visualitzacions. Però, clar, la pregunta que mos feim és per què ens agrada tant investigar crims i saber tots els detalls, totes les trasques.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento.
Volvería a hacerlo, son los celos que cantaban Alaska y Dinarama en aquel ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Una història d'amor tòxica que acaba en assassinat. I és que els éssers humans tenim curiositat de manera natural i per això els comportaments que s'allunyen d'allò que consideram socialment acceptable en generen molt d'interès. A més, consumir aquest tipus de contingut fa que algunes persones s'enfrontin a emocions intenses a través de les històries d'altres persones, allò que se diu sublimació. Hi ha moltes teories que intenten explicar per què ens agrada tant consumir true crime i no els ho han dit. Més que teories, nosaltres volem a la nostra teòrica de referència, que és l'Alba García, antropòloga social. Aquí ja tenim aquí. Com estàs, Alba?
Molt bones. Hola, bon dia.
El true crime s'ha convertit en un fenomen molt popular. Ara ja, el que abans era fa 10 anys, una sèrie cada tant, ara ja té una carpeta dins el que serien tots els cercadors i totes les plataformes de streaming. Per què creus que atreuen tant les històries de crims reals? No recreacions, sinó que ja han passat de lo que seria ficcionalitzar un crim, com a la meva època, la Dulce Neus o el cas de los Urquijo, a directament fer documentals en gent que va estar durant els tiroteig, va sobreviure a un enverinament. Ara ja volen que la persona mos ho conti. Per què ens agrada tant aquesta cosa morbosa de l'assassinat?
Bueno, hi ha múltiples factors. Una de les coses, un dels factors principals és saber que s'interès per true crime té un component de gènere molt important. És a dir, les dones, normalment el públic de true crime, les dones fan entre el 70 i el 80%. I això és per què? Perquè...
En quant a consumir, dius.
Sí, en quant a consumir true crime. I això també és per un tema de... com ha dit en Xisco, hi ha un component de tot això que és tabú, que està fora de, diguem, les normes socials, interessar-nos per això perquè és desconegut o perquè no se xerra, però també hi ha un interès de supervivència, de saber com funciona la ment humana, per saber com tenir més vigilància, controlar millor, però això també és tema de les dones. Hi ha temes que són transversals entre homes i dones, perquè aquest tema també interessa... Però és vera que en els cases de true crime és molt curiós, en Beatriz de Vicente, que és una advocada i criminòloga, ho xerra molt bé d'això, del component de gènere, precisament perquè el que fa és donar-nos les claus de com està alerta i de com... Bueno, sempre hi ha una frase que entre el personal forense i criminològic sempre deien que els monstres caminen entre nosaltres. Els monstres no venen a la nit, no tenen característiques anormals, fantàstiques. Els monstres poden ser els nostres veïns, els nostres familiars i de fet, quan estudiem escriure, el primer que s'investiga precisament és el círculo cercà.
Per tant, tindria un component antropològic, com a d'autoprotecció, que nosaltres ja té aquesta cosa com a atàvica de reconèixer el perill a força de mirar els perills dels altres.
Claro, o sigui, això és un component... O sigui, de fet, els que fem, els antropòlegs forenses, el que fem és això, és mirar des d'una perspectiva cultural i social com s'efectuen les maneres d'escrim i com se fan, perquè també les formes de, diguem... és que no vull especificar, però jo soc molt contrari a donar idees. Les formes en què s'executen els crims també poden tenir un sesgo de... religiós, un sesgo cultural, un sesgo social... Pues bueno, ja mos imaginen, Javier Alarcón ho explica perfectament.
Sí, per tant, tu estàs en contra de sèries com CSI, intues. Perquè allò que van fer va ser donar com a moltes pistes en els lladres, que hi va haver un moment que als Estats Units en varen tema que a força de mirar CSI, la gent va aprendre que era luminol, com se controlava l'ADN, que és allò que havien
de fer. La
importància de l'Ixiuet per eliminar proves.
N'Alba, com a criminòloga, perquè no ho han dit, a banda d'antropòloga social és criminòloga, i sap que algunes d'aquestes sèries fan molt de mal, perquè ni els temps d'investigació són els mateixos, ni els mètodes funcionen com a CSI, molta gent vol estudiar ser policia científica i després no té res a veure, veritat.
I és això, i encara en set sèries, mira... Encara que la sèrie es pot diferenciar el component de fantàstic, de saber que és una sèrie, que és una pel·lícula, però quan un podcast de true crime ho fa una persona que no està formada en criminologia, en antropologia, medicina forense, bueno, totes aquestes disciplines que el tractant se nota molt per això. Perquè també quan volem especificar en dades i volem especificar en certa retòrica que està lligat amb aquest crims, clar, el problema és que la gent que no té aquesta formació pot donar certes idees que potser no són el més adient.
Aleshores... És molt delicat aquesta qüestió. Com, igual que quan una cosa se troba en investigació que te diuen la policia mateixa, no dona informació perquè tu pots donar pistes a la persona que està ara mateix en recerca, no?
Claro,
per exemple. O sigui que és un tema molt, molt delicat. Som morbosos? Ens agrada el trucar? Perquè, en realitat, el que som és morbosos per naturalesa?
Sí. Bé, i a més, no només en temes de true crime, tots aquests temes que estiguin fora de la nostra norma social, ja sigui perquè és diferent a la nostra cultura, perquè és diferent a la nostra estrata social, perquè és un tema que no se xerra dins dels cercles més propers de família i de tal, mos interessaran. I d'aquí, a part del true crime, estic segura que se n'es poden ocorrir un parell més. Aquesta transgressió de la norma mos interessa, i mos interessa, ja. Això sí, que és algo que interessa a tothom. Lo que passa que lo que pot interessar aquí és trucar, a lo millor si te vas moviment a la Xina, li interessen...
Ah, que curiós.
Aquí, com, claro, és tot això que transgredi, per això dic que té un component cultural i social més important de lo que pareix.
Tu parles d'aquest component social, a vegades els usos socials no se poden extrapolar d'un país a un altre, on hi ha fascinació també per aquest tema de, per aquest tipus de temes, als Estats Units, i allà viuen aquest fenomen de, sobretot, dones que s'enamoren d'assassins en sèrie, sí. Que a mi això me té flipadíssim. Es culta en Charles Manson.
Sí. Se va casar a la presó, te'n recordes? Sí.
Assassins en sèrie que reben muntanyes i muntanyes de cartes a la presó de gent que ets vol conèixer, que s'ofereix a fer un vis-a-vis, etcètera. Que a mi aquestes coses m'al·lucinen. Per què mos atreu tant aquesta cosa fosca? Perquè si ja t'avisen, si tu ja veus la red flag, que més que una red flag és un semàfor en vermell que te diu amiga, date cuenta, que per aquí no és, per què de vegades insistim o mos atreu tant i pon més aquesta part, no sé si morbosa, d'excitació, d'esperill, que quan veus que esperill és real, hi ha gent que s'hi tira, en planxa.
Perquè hi ha gent que fa certes pràctiques de forma exhibicionista. Perquè hi ha gent que... És que és tot és el mateix. O sigui, és aquest morbo... O sigui, el que tu has dit, per exemple, en la sèrie que varen fer d'en Jeffrey Dahmer, va passar, va haver, bueno, a Estats Units, va haver un auge de gent que se disfressava per Halloween, sí. D'assassins serials reals. Aquest, o sigui, ja no estic xerrant d'assassins de terror, de, bueno, que poden, jo sóc la primera, que jo, les pel·lícules de terror antigues, tot això, perfecte. Però d'assassins serials reals, o sigui, estem, en el cas d'en Jeffrey Dahmer, o sigui, és que li deien el carnicero de Milwaukee. O sigui, és que si tu llegeixes la història, és... Mira, jo mateixa, que es dic que acostumaves a passar la cant de gallina, és molt fort naturalitzar aquestes coses.
Jo no he acabat la sèrie, perquè me va posar arropits de haver-me intentat mirar, i en Esquipitol 3 ja varen deixar de lluitar contra la incomoditat que mos produïa aquesta sèrie, i la família de, diguéssim, el que serien la família que quedava d'assassinats de Jeffrey Dahmer, allò que demanaven era que aquesta sèrie se cancel·lés perquè era tan real, és a dir, una cosa no se li pot negar a en Ryan Murphy, que ell, quan reprodueix una cosa, té un equip d'art, varen calcar el judici, varen calcar els assassinats, que clar, les famílies que ho havien viscut en primera persona va ser com tornar-ho a reviure, i jo entenc que també se'ls remogués tot, i tot i així aquesta sèrie ha tingut un exitarro que ha produït que aquesta sèrie d'American Crime ja va fer la segona temporada, ja en du tres, va fer lo del germà... No, és que aquesta de... va fer Versace o J. Simpson, i després en va encetar una altra, que era Monstruos, perdona, que era en Dahmer, aquell bessons que van matar...
Els germans Hernández,
i llavors la tercera, que és aquell de sa màscara.
Sí, Ned Jane.
Exacte. I ja me diràs.
Estem super al dia.
Com pots veure? Nosaltres no ho miram perquè no mos agrada, però un poc més, i sense tenir-ho apuntat que van de fer de càleg d'assassinat.
I després passa una cosa, a la gent se li olvida una cosa, i és que les víctimes no només són les víctimes mortals del mateix crim, les famílies també són víctimes. I amb aquesta sèrie es fan una revictimització o una segona i tercera revictimització. És a dir, tu, per exemple, en el cas de Jeffrey Dahmer, que estem parlant de casos extremadament, diguem, amb components molt... Ja mos estimen en l'extrem, ¿vale? Però, bueno, també mos podem imaginar serials aquí a Espanya...
La huella del crimen en els anys 80.
Sí, o, per exemple...
Que va fascinar tothom.
Fa poc es va fer el documental d'Alcàcer, que està molt bon fet, però, claro, jo hi participava un dels pares, que el pare també... va participar en el seu moment també en diferents... Bueno, en el Mississippi, en diferents televisions de l'època. els altres parents, les altres dues nines no varen participar.
No, i de fet se genera un fenomen paral·lel a tot això que també preocupa, referent al cas del Càcer, que va ser el turisme de crims, perquè moltes persones se desplaçaven al lloc on van desaparèixer les nines, i en una d'aquestes excursions, per dir-li d'alguna manera, se varen arribar a trobar ossos, que tot això va posar de manifest una vegada més si s'havia fet bé la investigació, etcètera. O sigui,
a veure,
que és un tema
també
duríssim.
En el cas que és de trobar ossos, aquí posen una llança a favor. Qui va trobar ossos és el doctor Francisco Echevarría, és el jefe del médico forense del País Basc, és un dels millors d'Europa, i justament tenia una sèrie de CTV, la televisió basca, que amb un periodista reconstruïen casos que varen ser relevants per l'estat espanyol. I justament recorrent el paisatge, estic parlant d'una persona que ha fet, per exemple, l'autòpsia en Salvador Allende, la segona autòpsia, ha col·laborat, o sigui, és
un referent.
És un capo, no és qualsevol persona. I justament se va trobar, en aquest cas, varen ser unes falanges distals, dels dits, i, claro, ell, en seguida, va saber que eren humanes i van fer el protocol. Per favor, una cosa que sempre... No és algo habitual, però si per lo que siguis trobam algo, no tocar-ho, no mirar-ho, directament cridar a Policia Nacional, Guàrdia Civil i dir, crec, estic sospitant que el meu que ha agafat, perquè s'han trobat coses perquè es que ha agafat, saps?
Tant, si vols trobar un crani repartit per Balears, no el toqueu. Telefonau directament a la policia, Guàrdia Civil. Ara estàvem convertint imatges de laboratori de crims, el programa que fa Javier Alarcón en Virginia Galeano, qui veig a la televisió. Clar, és que Balears ho fa tot diferent, qui veig ho fa tot beníssim. Ho dic perquè aquest programa de laboratori de crims també té aquest component formatiu, que no té aquest punt morbós que potser tenen altres recreacions o altres tipus de programes.
No, perquè parlen amb professionals.
Parlen amb professionals i, a més, hi ha Alarcón a darrere, hi ha en Galeano, que és molt bona periodista, és a dir, és una manera d'aproximar-se han de Cuesta de productors, que no vull deixar ningú perquè tots són molt bons companys. Hi ha una molt bona feina darrere d'investigació i també sa manera de contar-ho. I aquí va ser la meva pregunta. En quin moment hi ha un interès real per sa investigació o per aprendre i entra ja allò que seria sa part de morbo o sa part més negativa, que l'únic que fa és intentar sublimar certs desitjos que potser tenim una mica enterrats?
Per molt bona pregunta. Jo no sé fins quin punt separar-se, perquè a fila i a la cap, les persones que investiguem aquest tipus d'actes, en el meu cas he de dir que jo m'interessa, o sigui, la meva especialitat són crímens contra la humanitat, ¿vale? O sigui, són crims de... però és que utilitza... No t'ho puc negar que tenim un cas d'interès, només que cobram. O sigui, heu estudiat molts anys i cobram per aquest interès, però a fila i a la cap... No podem evitar tenir... I jo crec que aquest auge va venir a red... Me sap greu tornar a nombrar-ho, però bueno, en el cas del cas és saber que el periodisme...
Sí. Va tenir un abans i un després.
Sí, va tenir un paper molt important, i aquí no entraré si mal o dolent, però bueno...
No és per fer corporativisme, però per posar un context, acabaven de néixer les televisions privades. Això, jo estic convençut que si no haguessin existit Antena 3 i Telecinco, no hi hagués hagut el circ que s'ha armat. Perquè no és el mateix que una tele pública contra Ràdio Televisió Espanyola pugui fer la seva feina i l'altra és la competència carronyera en la qual se va entrar en aquell moment per intentar aconseguir fins i tot la germana petita de la perruquera que havia pentinat a una de les nines, que ja per tenir qualque cosa nova i poder plantar cara amb unes dècimes de xer a lo que eres teu competidor, intentaves gratar ja no dins els fens, és que ja anaves directament a lo que seria l'abocador. I també haurien de fer autocrítica en un moment determinat, però també posar en context, perquè el context és important, que va ser un moment en què Espanya va viure una revolució televisiva, que era l'introducció de les tèries privades, que a nosaltres ens arribar molt tard. I supos que els professionals d'aquella època ho varen saber com varen poder, en cètica de cadascú, que de vegades cètica també cadascú marques marges, no? Allà on pot.
No, i ja no només periodistes, o sigui, també posaré pedra sobre el meu tejado, però criminòlegs i forenses, prime time, explicant en tot luxe de detalls les autòpsies de les nines. Ara que algo és impensable, o si ho fan... jo tinc les meves reticències entre aquests professionals, però això és brutal. I alerta,
és
no
m'ha pres... Cego és molt difícil de gestionar.
Clar, i no m'ha pres tant. És a dir, fa res. Bascar sobre ton, s'ha aturat un llibre que ara se vol tornar a reeditar. O sigui, n'hi ha casos, és caso d'assumpte, o sigui, igual, s'han fet ja sèries desdocumental, o sigui... no m'ho pres tant i no m'ho pres tant ni per un costat ni per l'altre.
Alba, has dit abans, no, jo torno un poc a la frase amb la qual hem iniciat aquesta conversa, has dit els monstres estan entre nosaltres.
Habiten entre nosaltres.
Exactament. De fet, les estadístiques són entre un 1 i un 4% de la població podria tenir algun tret de psicopatia, tu sabràs molt millor que jo. O sigui, això és una realitat. No vol dir que tots els psicòpates hagin d'assassinar directament, mancos, sinó la capacitat de no tenir empatia, no? De no tenir sentiments.
Però també hem de tenir una cosa molt en compte. És veritat que nosaltres, com a autodefensa, quan veiem un crim que és especialment atroç, deim, aquesta persona estigui loca, aquella persona és un psicòpata. No, la majoria de persones que cometeixen crims són persones que no tenen cap tret patològic. I això és molt important.
No sé si fa més por,
això fa més por, perquè són persones que no tenen cap tret. I, a més, això de també de... No és que només maten els locos, maten els tal. És molt fàcil, o sigui, jo soc de les persones que diu que qualsevol persona pot matar, en el sentit de... Tu pots tenir una baralla sense voler, empentes a la persona que tens, i aquesta persona té darrere una taula, cau, i t'assustes perquè no respon, i comences a fer... Moltíssims crims són així.
O te poden tocar el que més estimes, un fill, i de sobte...
Clar, no? I t'assustes...
I que te passi un clic perquè... en el cervell. Sí, sí.
Efectivament.
Totalment. O sigui, tothom és susceptible de que aquest clic se faci en el cervell.
Sí, circumstàncies... bueno, el que m'he dit, patologia, substàncies, també. Està de vores influx de certes substàncies, també. O sigui, és això, però no és algo tan separat i tan distant de com us agradaria per això.
Hi ha una frase d'Almodóvar que m'encanta, que aquest cap de setmana vaig topar Kika a la tele i la vaig tornar a veure i surt el personatge d'Andrea Caracortada que té un programa precisament d'això de crims i parla i diu matar es como cortarse las uñas de los pies. Al principio la sola idea te da pereza, pero cuando te las cortas resulta que es bastante más rápido de lo que pensabas. Crees que pasará mucho tiempo hasta que vuelvas a hacerlo, pero cuando menos te lo esperas las uñas ya han vuelto a crecer.
Ay, ay, ay.
Clar, és que matar... A vegades, jo també ho dic, que matar... Una cosa és que tu matis en sèrie. Ser un serial killer no és tan senzill. Però matar... No, dic que has de tenir, que has de tenir els mobles molt remoguts. Sí. Però matar és un tema que no és tan complicat com et sembla.
Quan no res mataven per supervivència. No fa tant d'anys. O sigui que, alerta, això... El nostre cerebre reptilià queda allà i de vegades s'activa.
Ai, per favor, quina por.
Quina por.
No vull sortir mai de l'estudi o divers a ràdio, que el manco aquí estan protegits. Ja em vaig de condicionar.
I esperem, no sé... aquest 1% de la població, ni molt manco, no? De tenir un tipus de trastorn d'aquestes característiques fa por, ho ha dit n'Alba, no? Viuen entre nosaltres, és una realitat, i hem aprofitat aquesta excusa per parlar del true crime. Per què ens agrada tant el true crime i tota aquesta auge que ha tingut en els darrers anys? Alba García és antropòloga social i també criminòloga. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre.
11:45, uns consells. Parlarem d'otitis, d'aquesta afecció que és tan comú a l'estiu. És difícil, lligar, trucar amb otitis, soc conscient. Però sí que he pensat que era bo anunciar-ho perquè moltes persones que ens estan escoltant ara mateix tenen aquest problema. O sigui que, si voleu escoltar els consells de la mà del doctor Carbonell, tot d'una, després d'uns anuncis. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Why say it again? Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa.
El dia IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Parlem de l'estiu, és sinònim de platja, de piscina, d'activitats aquàtiques, però també ho hem anunciat abans dels anuncis. És l'època de l'any en què augmenten les consultes per otitis, especialment les conegudes com a otitis externa o otitis del nedador.
Has sido tú, te crees que no te he visto. Has sido tú, chico cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú.
Són les 11:49 minuts, escoltàvem la música que feia referència a l'aigua, perquè sí, precisament d'aigua va la qüestió. L'aigua, l'humitat, alguns hàbits de neteja de les orelles a vegades compliquen moltíssim i fa que moltes persones hagin de patir otitis a l'estiu. L'humitat, ho hem dit, afavoreix aquest tipus d'infeccions, però també hi ha una sèrie de falsos mites que a vegades arrossegam de temps enrere i que el que fa és que no se solucioni el problema ni molt manco, sinó que s'agreugi. Per exemple, els bastonets. Tu saps que se segueixen venent els bastonets, tot i que els doctors no recomanen l'ús de bastonets? Tu vas ara mateix a la farmàcia, vas ara mateix al supermercat, grans superfícies, botigues, i pots trobar perfectament bastonets per l'oïda.
Sí, però no són bastonets per les orelles. O a lo millor,
no se poden vendre fins i tot per estendre el maquillatge.
T'anava a dir, a lo millor són bastonets per l'aurícula, per la part de cartílag, que també mos agrada, que si vols la pots fer neta perquè té solcs, i si vols pot passar el bastonet per allà. El que te recomanen sempre tots els especialistes és que en el bastonet no te'l fiquis dins l'orella i comences a remenar-lo, perquè si tens problemes de cera, el que fas és espitjar la cera cap endavins i és quan se creien els taps. O si ets una persona que tens l'orella bruta, amb un bastonet no la treus cap a de fora perquè no pots fer com a palanca.
És que el que fas és tot el contrari. Estàs just pitjant la cera i el que fa és que se te generi un tap enorme i després pots tenir complicacions. Tot dura, parlarem amb l'otorrino laringòleg, el doctor Carbonella, que me confirmen que ja és amb nosaltres, per intentar donar o aportar un poc de llum sobre aquests mites. Doctor, bon dia.
Què tal? Bon dia.
M'imagino que està veient moltes consultes relacionades amb l'otitis aquests dies.
Sí, bueno, ara és època.
Quan una persona té mal, significa que la infecció, m'imagino, ja ha començat. Ja du dies, no?
Sí.
Quan arriba el dolor, sí, sí. És que el procés ja s'ha iniciat, veritat?
Sí. A veure, normalment la dinàmica, en aquest cas, en l'estiu, solen ser el que se diuen otitis externes, que és una infecció de la pell desconducta. ¿Vale? Si el conducte té restos de pelleta o restos de cera, ¿vale? aquest material fa com a d'esponja, que l'aigua entra, perquè una de les coses que la gent pensa és que aquestes infeccions s'agafen perquè l'aigua no està ben tratada o perquè l'aigua no està ben clorada, i no és vera, això s'agafa per humitat. ¿Vale? T'entra aigua dins l'orella, aquesta aigua provoca una humitat en el conducte auditiu, que com està a 36-37 graus de temperatura, doncs tens calentor, tens humitat, tens la cera, la pell, i això fa que creixi la bacteri. Claro, quan hi ha aquest creixement bacterià és quan se produeix aquesta infecció de la pell desconducta i apareixen les molèsties típiques de les otitis aquestes d'estiu.
I aquesta otitis s'ha de tractar, doctor, s'ha d'anar al metge. Si podem no esperar a que mos faci mal, però un pic que tenim ja mal d'oïda, com fer un especialista, perquè la otitis crec que no se'n va tota sola.
No, no, no. A veure, el problema aquí són dues coses. El primer és que, com a part de tractament d'aquesta otitis, tu necessites una neteja de conducte. És a dir, si tu tens el conducte ple de cera o de pelleta morta, si això no s'ha frenat, llavors, d'entrada, per exemple, les gotes no entren. El segon problema és que moltes vegades l'otitis externa se trata en gotetes, però el conducte auditiu és un conducte que està embolicat a la part interior per os i a la part exterior per tonrum. Què vol dir? Que si s'inflama, s'inflama cap a de dins. Llavors, el que fa és tancar-se. Si tu esperes massa temps anant al metge, el que pot passar és que s'edema del conducte, el col·lapsi, el tanqui, i llavors les gotes ja no entren. En aquest cas, el que s'ha de fer és col·locar una gasseta amb antibiòtic que se deixa 3 dies i després pots col·locar les gotetes. Per això, això es passa quan el tractament es retrasa.
Tot i així, vostè no recomana nedar amb taps per prevenir, la veritat?
A veure, depèn. És a dir, una flor no fa estiu. Si tu tens un pacient o un infant que cada vegada que va nedar té una infecció d'orella, pues por supuesto que pot nedar amb taps o se pot posar ara ja com unes tirites com de paper de plàstic transparent que tot el que és dins l'orella. També hi ha una altra possibilitat de fer servir unes gototes que suguen a esperit boricat, gent que fa que entrena natació o que fa aquagym, pues després de nedar se posa unes gototes per evitar somitat. Claro, tot això té sentit si tu tens una reiteració d'aquest tipus de problemes, perquè vulguis que no, nedant tats o encalçar un infant perquè nedin tats, pues és una purga, perquè t'ho faig un pic cada estiu, pues pots no fer-ho. Però, evidentment, totes les mesures físiques, mecàniques que tu posis perquè no t'entri aigua dins l'hora, pues pot ajudar a prevenir això.
I tenim predisposició a otitis o no té res a veure? No és tant la persona com les pràctiques. És a dir, el fet de nedar molt, de que tinguem sempre aigua en contacte amb la nostra orella fa que otitis comparegui a les nostres vides.
Hombre, claro, a veure, són les dues coses. Anem a veure, a veure, tots els nins estan tot el dia en remull des de juny fins a setembre i no tots els nins fan otitis de repetició. Llavors, claro, perquè tu te trobis un malalt amb un problema necessites, uno, les circumstàncies favoridores, és a dir, si aquella persona té una pell delicada però no està tot el dia en remull, no tindrà un otitis, vale? Però també hi ha gent que està tot el dia en remull i no li passa absolutament res, en la qual sí que hi ha una certa predisposició. Però moltes vegades aquesta predisposició no és necessàriament, diguéssim, genètica, sinó que és perquè no s'ha fet una... És a dir, una prevenció que és molt senzilla de fer és fer una neteja dels conductes auditius antes de l'estiu. Jo moltes vegades, en els meus malalts, a finals de maig, a principis de juny, els faig venir, els faig una neteja, vale? Eliminant les miqueta de cera que puguin tenir, eliminant les pelletes moltes, i un conducte auditiu net és un conducte auditiu on l'aigua entra, l'aigua surt i no queda retinguda, en la qual la possibilitat que acabi fent una otitis, pues, minva.
Mira, idò com un ITB de l'oïda abans de l'estiu, és el que recomana el doctor Carbonell, visitar els experts perquè te puguin fer una neteja dels conductes auditius i així evitar ensurts i problemes. Doctor, sempre és un gust parlar amb vostè. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I és que hauríem d'instaurar aquesta revisió, veritat, anual, com feim amb el dentista, tal vegada així evitaríem tots aquests problemes d'oïda.
Tu has dit una ITB d'orelles.
ITB d'orelles, exactament. Tot d'una als esports. Toni Fuster, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
Molt bon dia. Doncs una actualitat esportiva que passa per aquesta victòria avoltada del Real Mallorca 3-0 al bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain. És veritat que el Paris Saint-Germain va venir amb molt pocs titulars, no? Perquè la setmana que ve tenen compromís important, tenen la Supercopa d'Europa, han de jugar contra l'Aston Villa i va deixar molt de futbolistes titulars fora d'aquesta convocatòria. Va dur molt de jugadors del sud de nou, però també és vera que entre els convocats hi havia jugadors que van jugar a la final de la Champions. El Mallorca va passar per damunt, poden dir així, va fer un molt bon partit, va causar molt bones sensacions amb els tres gols que va marcar, el primer Lubumbo, el segon Jan Virgili, una passada extraordinària també de Sergi Garder, i el tercer gol va ser un gol també d'una bella factura en un corna que va treure Àlex Sala i que va rematar el capità Antonio Raillo. Un corna molt ben botat i Raillo, el central, el capità, el cordobès, va marcar un bon gol per fer el 3-0 al minut 50 de la segona part, 50 de partit. El Mallorca es va situar, com dic, amb aquest gran resultat, no?, que va donar molt bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga, que el Mallorca jugarà contra el Valladolid dissabte a les 9 i mitja del vespre a l'estadi de Son Moix. Abans, però, dissabte, tenim el darrer partit d'aquesta pretemporada contra un dels equips alemans que ha pujat enguany a la Bundesliga, no? Per tant, dissabte, el partit que podreu seguir en directe a partir de les 8 i mitja del vespre aquí a Esports en Joc i a Ivetra Ràdio.
Toni Fuster, moltíssimes gràcies, com sempre.
Fins més tard.
Repassa el contingut del programa al dia a Menorca. Clara i Mamí, bon dia, bon dijous.
Bon dijous. Avui ratllarem amb en Gemma Brutons al dia a Menorca. Ell és director científic de Turciops, perquè l'equip científic d'aquesta associació ha detectat 48 catxalots a aigües del nord de Menorca i confirma aquesta zona com a àrea de cria d'aquesta espècie animal. Després saludarem en el sommelier del dia a Menorca, en Marcel Roland. A la seva secció mensual dedicada al vi, descobrirem la història d'un petit celler de ferreries, Miran Pregonda, amb també Enric Picanyol, que és el responsable d'aquest celler. A la recta final del programa conversarem amb dos membres de l'Associació de Veïns del Caufan, a Mari Mercadal i Napília Insa, perquè aquest dijous s'ha produït un nou accident a la carretera que arriba en aquest nucli urbà situat a la costa de Sant Lluís, pendent des de fa anys de l'execució d'una rotonda que millori la circulació. La salutació musical a càrrec del grup Ramer.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui començarem parlant de prevenció de riscos laborals associats en aquestes altíssimes temperatures, aquestes onades de calors que enguany es van encadenant una darrere l'altra. I en parlarem amb en Samuel Daza, que és tècnic de prevenció de riscos laborals del sindicat UGT. I després hem comprat un bitllet obert, ho farem cada setmana durant aquest mes d'agost per anar a recórrer el món de la mà de la periodista i la nostra cicerone particular, Nana Fernández, que avui ens portarà a un indret que jo crec que t'encantaria, Marta. Ens portarà a Zahara de los Atunes i acabarem, sí, i acabarem el programa posant-li fil a l'agulla. Un any més, durant el mes d'agost també, parlarem de moda amb Ariadna Ferrer.
Vos escoltant tot d'una, igual que Jaume Noguera amb el dia a Mallorca. Bon dia de nou.
Mira, avui parlarem amb els restauradors, concretament de Palma, que amb aquesta calorada, també com deia ara Ana Laura, veuen que ningú va a dinar a les terrasses. Totes les terrasses estan pràcticament buides. Qualque turista despistat s'atreveix a dinar amb aquesta calorada. També parlarem d'aigua en el pla i també de moda. Com és llançar una marca de moda avui en dia per part d'una persona jove en temps de xarxes socials.
Tornem, idò, demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.